de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Un minut per arribar a 3:15 del matí, pendents d'aquesta última hora que us explicàvem ara al tancar la taula d'anàlisi, la remodelació de govern que està preparant el president Torra, segons avança la Lola García a La Vanguardia. N'estarem molt al cas de les novetats que puguin sortir, però ara toca parlar d'una qüestió que no sé si és més complicada, més matemàtica, més senzilla o què, que la política, que és la ciència. Núria Jar, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Laura. Jo crec que la ciència és més fàcil que la política. Hi ha cada embolic a la política que jo em quedo amb la ciència.
Jo també crec que és més fàcil la ciència, i mira que no sóc gens de ciències, per això cada setmana portarem la Núria Jar, li demanarem que ens ajudi a respondre una pregunta que és molt concreta, que és, i això per què serveix?
Sí, podria semblar molt utilitarista que diguéssiu, ostres, no tota la ciència té una aplicació directa, però jo crec que és la pregunta clau per entendre de forma molt planera per què serveix una investigació, quin és el retorn de la ciència a la societat i, al final, com pot millorar les nostres vides, perquè gràcies a la recerca, doncs, la nostra qualitat de vida és molt millor. I per això cada setmana posarem el nas en algun laboratori per saber què fan.
Doncs abans de posar el nas en el primer laboratori d'aquesta temporada, t'he de preguntar per la notícia més inquietant del dia i segurament de la setmana.
I serà una de les notícies de l'any, eh?
Una de les notícies de l'any, perfecte. Aquest forat negre o doble forat negre o aquesta onada gravitacional inesperada que han descobert els científics.
Sí, les ones gravitacionals que ahir tothom en parlava i en parlarem durant uns quants mesos, doncs el que són unes ones invisibles que es propaguen a la velocitat de la llum a partir del xoc violent de dos objectes a l'espai. En aquest cas, el que coneixíem ahir eren dos forats negres. Seria com quan tirem una pedra al riu i aquesta pedra crea cercles al voltant per l'impacte. Doncs aquests dos forats negres crearien un impacte similar, per entendre-ho d'alguna manera, a l'espai. Bé, doncs fa 4 anys, el 2016, es van detectar les primeres ones gravitacionals de la història. Ja va ser una troballa molt important perquè era un fenomen que havia predit Albert Einstein de forma teòrica i llavors els científics ho van poder demostrar de forma empírica amb una observació de la realitat a l'univers. I, de fet, va ser tan important que l'any següent li van donar el Premi Nobel de Física. Doncs bé, ahir es va anunciar una altra detecció d'aquestes, que va canviar la història de l'astrofísica, però la diferència és que són les més potents que s'han detectat fins ara. Els resultats es van donar a conèixer ahir, però aquestes ones es van detectar l'any passat, i només durant una dècima de segon, que això és al·lucinant. Els científics porten un any treballant per veure si realment el càlcul que tenien, aquell so que tenien, era aquestes ones.
Cada cop sembla més de ciència-ficció, això que estàs explicant.
Clar, el que passa que la pregunta és, i el que ha desconcertat a tothom és, quin és l'origen d'aquestes ones gravitacionals? Què és el que ha provocat aquest moviment a l'univers? Se sospita que la font és el xoc de dos forats negres que en van crear un altre, per això ara deies eren dos, després van ser un. El que passa que, clar, té una massa tan superior a la del Sol que, segons les teories que tenen els científics, no haurien d'existir aquests forats negres.
Clar, i ara la pregunta que teníem ja aquí a la safata, no? I això per què serveix?
Sí, jo mateixa m'he posat la trampa, perquè vaig pensar, em faran explicar les ones gravitacionals i llavors em preguntaré això per què serveix i encara serà més difícil de contestar. Però el que et deia abans, no?, que la ciència no tota és utilitarista, hi ha ciència bàsica que no busca una aplicació directa, que seria aquest cas, que és el coneixement pel coneixement, i mai saps quines aplicacions pot tenir. En aquest cas, el xoc que va provocar el senyal captat és de fa uns 7.000 milions d'anys i, per tant, el que podria ajudar a comprendre és l'origen de l'univers, perquè seria un rastre al cosmos molt anterior a la formació del sistema solar i de la Terra. Per tant, imagineu-vos les pistes que ens pot donar sobre com es va crear tot.
Doncs vinga, ara que ja ens hem situat en la que serà segurament una de les notícies més importants d'aquest 2020, anem a, com deies abans, a posar el nas en un dels laboratoris que tenim al nostre país. On has estat aquesta setmana, Núria?
Aquesta setmana he anat al banc, però no pas al banc que tots ens ve al cap de seguida de treure diners, sinó un altre tipus de banc que, en lloc de bitllets, el que hi ha són mostres biològiques, mostres vives de pacients.
Bueno, veus això? Té accés restringit. Tenim un accés restringit amb targeta, aquí només entra personal autoritzat per nosaltres. Llavors, això és una de les sales de congeladors que tenim. Tots els congeladors són de menys 80 graus. Això són mostres de sang, de sèrum, de plasma, aquest tipus de mostres. Podrien haver-hi també urines, pot haver-hi líquid falorraquidi, líquid peritoneal, tot el que és mostra líquida que es considera.
I podem obrir algun?
Sí, i tant. Veus, aquí tenim totes les caixetes, que hi ha totes les mostres a dintre, veus, que té una... Llavors, sí, sí. Aquí dintre hi ha tots els vialets, que diem així, els tubets petitets, que és on es guarda cada una de les mostres. Veus, mira, aquí tens una caixeta, veus, i tots aquests tubets, cada un d'aquests té una mostra diferent o diverses mostres d'un mateix, d'un nanopacient.
Aquests congeladors són com el congelador que tots tenim a casa, però en lloc d'estar a menys 8 graus centígrads, que seria com tinc jo el congelador com a mínim el de casa meva, aquest està a 80 graus sota zero. I en lloc de tenir carn, peix, pa, doncs el que tenen són aquestes mostres que ara escoltàvem, de sang, d'orina... Això per una banda, perquè després hi ha uns altres congeladors que són molt més potents que no pas aquests, que estan a molta menys temperatura. De fet, no refreden amb gel ni amb electricitat, però amb electricitat sí, però el que tenen són nitrogen líquid, que és un gas que el que fa és refredar a molta més baixa temperatura. I el que guarden no és ni sang ni orina, sinó cèl·lules humanes vives.
Tots els vials de les mostres que conservem en 180. Són caixes de 10x10, que van un 100 vial a cada caixa, i llavors això ho hem de tancar molt ràpid perquè el contacte amb l'aire, que estem a 25 o 30 graus, una instal·lació que està a menys 180, genera molt de fum, molta evaporació, i les mostres descongelen molt ràpid, o sigui que s'ha d'anar molt, molt de pressa, no podem tenir molta estona. Aquest bàstec que ja està posat.
Per tant, a partir de tot això que ens acabes d'explicar que s'emmagatzema en aquests bancs, en aquests congeladors, aquest matí ens agradaria plantejar per què serveixen precisament aquests espais, aquests congeladors de plens de mostres de pacients, com ara ens deia la Núria Hart, mostres de sang, d'orina, de cèl·lules, de tumors. Per saber-ho, ens acompanya la veu que sentíem fa una estona, és la Montserrat Turà, que és directora científica del Biobanc de l'Hospital del Mar. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia. Montserrat.
Moltes gràcies per acompanyar-nos al matí de Catalunya Ràdio, en aquesta estoneta que dediquem a parlar de ciència, acostar-la una mica més a tots nosaltres. Per què serveixen aquests congeladors que teniu a l'Hospital del Mar?
Bé, en aquests congeladors el que fem és que guardem les mostres que els pacients o els donants que han accedit a cedir mostres per investigació, les guardem en aquests congeladors per tal de després un investigador, quan necessita aquestes mostres pel seu projecte, ens les demana i nosaltres les cedim. Això, que sembla molt senzill, té a darrere tota una sèrie de connotacions ètiques i legals, i hi ha tota una legislació al darrere que hem de complir. Una d'elles és la Llei d'Investigació Biomèdica i l'altra la llei que aplica directament als biobancs, o sigui, la Llei de Biobancs. Estem acreditats per la Generalitat, estem registrats al Registre Nacional de Biobancs, i tot això és el que nosaltres fem amb la responsabilitat de guardar aquestes mostres amb qualitat, és a dir, que sempre estiguin en les millors condicions. Tenim uns sistemes de vigilància molt estrictes, guàrdies permanents, tot això ho guardem i processem aquestes mostres, és a dir, que les centrifuguem o separem cèl·lules o les tallem, el que necessita un investigador, i les cedim pels projectes de recerca, amb projectes, evidentment, que estiguin aprovats per un comitè ètic.
L'origen de les mostres, quin és? D'on les traieu?
L'origen de les mostres sempre és de persones, evidentment, perquè estem parlant de mostres biològiques humanes. En tenim dos fonamentalment. Un, de donants voluntaris, que els cites per fer un projecte de recerca o perquè donin mostres a aquest biobanc, o pot ser a partir de pacients de l'hospital. I aquest és un cas molt interessant perquè nosaltres no tenim manera de tenir teixits humans, per exemple, pàncreas, fetge, colon, estómac, a no ser que utilitzem els excedents que queden en l'hospital. És a dir, un cop un malalt s'ha operat i li han obtingut una mostra, se li fa el diagnòstic, però d'això gairebé sempre sobra molta mostra. Pues bé, aquesta mostra que sobra és la que nosaltres guardem per poder-la cedir.
I sempre el pacient sap que aquesta mostra l'està cedint en un banc que està relacionat amb un hospital per poder fer recerca. Hi ha un consentiment de pel mig.
Exacte. El pacient el que es fa és que quan s'ha d'operar se li demana, aviam si un cop acabat el seu diagnòstic o tractament, ell dona permís perquè aquesta mostra es pugui utilitzar per recerca. Si no hi ha aquest consentiment, nosaltres no podem utilitzar la mostra.
I per què poden servir aquestes donacions que fa un pacient que va a l'hospital, es fa una operació i... imaginem, no?, que sobre una part d'anàlisi de sang o de teixit de que s'hagi operat, tot això per què serveix?
A veure, això serveix per fer els projectes de recerca. Cada investigador té idees, no?, té una idea per fer avançar la ciència, i llavors ell diu, bueno, doncs necessitaré, per exemple, una mostra de sang, per què podria servir? Doncs extreure el DNA i veure si en aquest DNA trobem mutacions, alteracions genètiques, predisposicions a malalties, per exemple, que hi hagi algun gen que predisposi a una malaltia determinada, podem trobar mutacions que donin lloc a que pugui haver-hi una predisposició a patir un càncer. És a dir, aquí, per exemple, poden fer anàlisis de DNA. Si fos de sèrum o plasma, per exemple, doncs estudis d'anticossos, veure respostes a malalties, veure si la resposta és eficient. També amb sang total, després podem separar linfòcits, podem fer estudis d'immunitat celular, que ara se'n parla molt amb el tema de la Covid, i bueno, després hi ha casos més moderns, per dir-ho d'alguna manera, que és algo més novedor i en el que s'està treballant molt, i és amb la generació de lo que se'n diuen els tumoroids.
Tumoroids, a veure.
Tumoroids. Això vol dir, quan diem oid, oide, aquesta terminació vol dir algo que s'assembla a una altra cosa. Llavors en diem o tumoroids o organoids. Els tumoroids són que nosaltres agafem aquest teixit que ha sobrat a l'hospital, per exemple, d'un càncer de fetge, el posem en cultiu al laboratori. Fins ara només podíem fer cultius amb monocapa, havíem intentat fer que fossin més tridimensionals, però en general era que les cèl·lules es van replicant o es van dividint i creixent com si fos una alfombra, com un tapís. Per això les cèl·lules sí que s'assemblaven a les originals, però l'arquitectura d'això no s'assemblava gens a l'original. I ara hem trobat la manera, amb uns medis de cultiu especials, uns factors de creixement, que fem algo que s'assembla molt al tumor original, i això és el que en diem un tumoroide. És a dir, és una estructura 3D, ja no és plana, sinó que és una estructura que ja s'hi assembla. I amb això el que fem és que en el laboratori posem en creixement aquests tumoroids i ho tastem amb diferents drogues, per veure quines són capaces de matar les cèl·lules tumorals.
Diferents medicaments, a veure com funcionen.
Exacte, diferents medicaments. I llavors nosaltres podem seleccionar aquests medicaments per després dir aquest medicament és eficient per aquest tumor. I en el futur això pot ser un tractament personalitzat per cada malalt, que agafem aquestes cèl·lules i li fem un tractament d'ell, i això és el que se'n diu la medicina de precisió, enfocada directament a cada malalt el tractament idoni que ell necessita.
Quines són les mostres que tenen més demanda, les que teniu més peticions?
Les que tenim més peticions són justament les de tumors. Les mostres tumorals són les que tenen. Sí, perquè, és clar, per exemple, les mostres de sèrum i de plasma, tot el que és mostra sanguínia, és més fàcil trobar voluntaris que donin una mostra de sang o una mostra d'orina. Mostra de teixit és molt difícil perquè només el pots tenir dels excedents de l'hospital.
Deixeu-me explicar també que l'Hospital del Mar, el biobanc del qual estem parlant avui, va ser pioner amb el coronavirus, perquè ara va venir la pandèmia, tots els sanitaris, i ja els hem vist que, pobres, prou feina han tingut per respondre a la pandèmia, i vosaltres se us va encendre la llumeta i vau dir, comencem a recollir mostres dels malalts de la Covid per poder tenir un banc on poder fer recerca per veure doncs, com és aquesta malaltia de la qual encara tenim tants interrogants.
Exacte, sí. Bé, això va ser una iniciativa que vam fer entre tots, vull dir que vam tenir col·laboració del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, del Servei de Nefrologia, de la Direcció Mèdica, del Laboratori d'Anàlisis Clíniques, que és el Laboratori de Referència de Catalunya. És a dir, el que vam dir és, escolta, hi ha una gran pressió assistencial, en aquest moment no podem demanar als clínics que ara s'ocupin d'escolta, traiem mostra amb aquest, en l'altre, molts investigadors interessats en aquests projectes, i el que vam fer va ser fer-ho a través del sistema assistencial habitual. És a dir, vam parlar amb el laboratori, vam dir de totes les mostres que es recullin d'aquests malalts, el que farem serà que guardarem mostra per futures recerques, que encara no sabíem al millor quines serien. Però això va fer que de cada mostra que entrava a l'hospital o que se'l diagnosticava a l'hospital, una part de la mostra es guardava i se li demanaven al malalt, escolti, ens cedeix que aquestes mostres les puguem fer servir per recerca, i això ha fet que tinguéssim el banc fet en un moment que encara no havien sortit ni els ajuts per fer estudis de Covid. I, per tant, la infraestructura del biobanc s'ha posat al servei de la recerca per ajudar a fer això, perquè tenim la infraestructura muntada per poder-ho fer.
Ara tothom us deu demanar mostres, no?
Bueno,
dels pacients del coronavirus.
Clar, hi ha interès en fer-ho i la veritat és que sí, que tenim peticions i sí, sí.
I a més és curiós, Laura, perquè treballen de manera confinada, amb les mostres del coronavirus. Les teniu separades.
Sí. Aïllades, també.
Sí, les tenim en un congelador. Són unes mostres que són de bioseguretat de tipus 2. Nosaltres no tenim instal·lacions de tipus 3, però les tenim guardades en un congelador amb un codi d'accés. Totes les sales són d'accés restringit, però aquest congelador d'un concret, per poder-lo obrir tens que posar un codi teu personal i allà estan guardades perquè són les mostres més segures des del punt de vista de bioseguretat, no tant per l'accés de, diguem, habitual, sinó més perquè ningú l'obri per accident o això, doncs més val tenir-les guardades i confinades, que no sigui fàcil.
Quantes mostres teniu?
De què?
En total.
De biobanc,
en total? Sí.
Bueno, ara podria dir-te que potser n'hi poden haver-ne unes 200.000, una cosa 200. Així, però això no són de Covid, només.
No,
de tot.
En general, sí.
200.000 mostres al Biobanc de l'Hospital del Mar. Montserrat Turà, que és la seva directora científica, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, haver-nos explicat quina és la feina que feu i la importància de tot el que emmagatzemeu en aquests congeladors. Moltes gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Núria Jara, fins la setmana vinent.
Un plaer, gràcies.
Vinga, ens actualitzem amb les notícies de l'Òscar Fernández i tornem després.